Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, benvinguts a Mossega la poma, bon vespre, avui gravant amb una hora no habitual. Salutacions a tots els que estigueu seguint en directe a YouTube i salutacions també als que ens veieu a posteriori. Res, aquest programa que comencem ja, hola Andreu, hola la gent que normalment al migdia no ens pot seguir quan enregistrem. Doncs això, benvinguts a Mossega la poma, el darrer episodi oficial del 2025. Tenim alguns minuts mosseguis i alguna cosa en cartera, però sí que acabarem enguany amb aquest episodi.
Hola!
T'estava esperant que ho fessis.
T'he vist que estaves aquí fotent el d'allò.
M'han rotat el riure i tot estàs pentinant, Ludo.
Sí, sí, m'estic pentinant perquè és que m'he posat bé la diadema. Ja hem de posar bé la diadema. Què tal, Tomàs?
Ja avui porto els AirPods. Bé, t'estàvem esperant amb el Dani, que per ser ara el fico. Hola, Dani.
Hola, què tal?
Què tal, Dani?
Dic, mira, comencem tu i jo entrant, perquè el Dani té una nova impressora 3D i és el senyor més feliç del món. Avui ara s'ha apagat el Ludo la càmera. Bueno, doncs això, tens una impressora 3D. Avui parlarem de la impressora 3D, perquè jo tinc consultes a fer-te i... I després també parlarem de l'Elon Musk i d'Europa i de més coses. Mira, vaig a posar una falca mentre el Ludo acaba de... Que avui hem de posar moltes falques perquè també tenim nous mecenes que ens han escrit i jo vull explicar coses de tot això perquè em fa molta il·lusió. Anem a posar la falca mentre el Ludo acaba de centrar-se. Ara venim.
No, és que estava escoltant.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
És el programa 647. Vale. Doncs, a veure, que torno als comentaris. Hola, Andreu Guinart. Hola. El Xavi de Fecum Freqüència. Un altre, Dani, que és homòleg a tu en moltes coses perquè també està de mudança. diu l'Andreu, el Ludo està comprant una impressora 3D? No. Hola, Enric Agut. Tenim més oients a aquesta hora, Marc. Aquí lo dejo.
Era la hipòtesi, eh?
Sí, era una hipòtesi.
Era la hipòtesi.
No hem apostat res, perquè si haguéssim apostat res, algú o un altre hauria guanyat o
perdut. Aquí hauríem de...
Vale, un moment, abans que t'acceleris i abans que entrem a saco amb temes i coses...
Això és l'alarma?
Sí, no.
I aquesta hora que ja vaig de cap a caiguda, ara ja és hora de sopar, fer un pipí...
Amb les guerres que tens... No sé com et queda força, tio, aquestes hores. A veure, el Dani té una impressora nova 3D. Ensenya una mica, pels que estiguin a YouTube, que segur que no ho han vist, perquè això m'ho has ensenyat en privat. No és res porno, eh? És una estrella de Nadal. Mira que maca.
Oh,
que... Superxula, eh? Superxula.
Que és una... T'has gastat una pila de calés en polímers, eh?
És una làmpara, eh?
Ah, no, és 3D, és buida.
Sí.
És buida.
Hi ha un tema...
Dani, pregunta, la impressora aquesta, els fums que fan, l'has d'estar ventilada...
Sí, tinc un filtre d'aquests bastant canyeros, a més, amb sensor automàtic de PU, P2.5 i PI10, que té uns filtres molt potents i sí.
I tens aquí un extractor...
Sí, en principi, però bé, està en una habitació independent, que és l'habitació extra que tenim ara en el nou apartament i que serà l'habitació taller.
Molt bé, això està molt bé. Tenir una habitació taller Està molt bé. Et recomano, i aquest mòbil, la impressora 3D, doncs que també si et pillis una màquina de control numèric, una talladora de control numèric, n'hi han de petitones. O sigui, jo en tinc una que és una bestiesa de 600x600 i que és un monstru, però n'hi ha algunes doncs, que tenen superfícies de tall de 200x200 i per fer peces xules en alumini i en fusta també. Amb quin software dissenyes? O moment, agafes directament en plan... No,
de moment, aviam, porto 2 dies amb l'impressora, no porto gaire. Porto imprimint de moment les coses que jo havia assenyalat que la volia imprimir primer i així ens agafa una miqueta d'experiència. De
que ho agafes d'alguna llibreria open source que hi ha?
Sí, és una llibreria del fabricant que es diu Bamboo Studio i allà la gent comparteix les cosetes que volen compartir i molt fàcil.
És a dir, el format allà, és estant... El format de dades és estàndard o és específic d'aquesta impressora?
No ho sé. No he investigat tant.
Vale, jo... Perquè aquí hi ha dues coses. Normalment, quan hi ha màquines, almenys en el món del control numèric, hi ha dos tipus de... O sigui, hi ha com dos passos. Per un costat està la part del modelat, on pots fer servir un software de modelat, com el LibreCAD, la porqueria que tu vulguis d'Adobe, el que sigui. Jo faig servir el Fusion 360 perquè tinc llicència gratuïta per educació, val un paston, i n'hi ha d'altres, i els rinoceros, i no sé què, on tu pots agafar i crear els teus dissenys. Això és xulo. Comença a haver-hi eines també...
Els oients, perdoneu, sí. Diu l'Andreu que el Bamboo Lab fa trompetes.
Trompetes,
perdoneu, jo és que estic lluny i no llegeixo bé. I també diu que hi ha algú que es diu Orca Slicer, que suposo que serà algun tipus de repositori de...
Llavors, pensa que aquí hi ha dues coses. No, per una banda estan el software de modelat, en el que tu pots agafar i fer el modelat 3D, i llavors hi ha diferents tipus de sistemes paramètrics, sistemes de tot tipus, hi ha diversos paradigmes, hi ha alguns per iPad, hi ha alguns per això, amb el que tu et sentis còmode dissenyant. I llavors, dintre d'aquest... Llavors el que hi ha és que això seria, diguéssim, la part de CAD. Però llavors hi ha els que porten la part integrada també de CAM, que el que fan és, a partir del model 3D, et generen el programa per fer o el tall amb les màquines de tall de control numèric o la part d'impressió, la part de fabricació additiva en el part d'això. I llavors hi ha un codi específic que va cap a la màquina. Amb la qual cosa, segurament tu estàs agafant ja models que van amb el codi per la teva màquina, però que també podré, si acabes tenint tot el workflow, pots agafar llocs on hi hagi llibreries 3D, on tu agafes l'objecte 3D i puguis generar el codi per la teva màquina tu. És superdivertit, però el guai al final és generar les teves coses, no les...
El que està molt bé és que tingui el Dani ara, que no ho tenia, un espai especial per això, perquè jo no sé si ho veieu aquí al final, allò d'allà és una taula de treball, allò que es veu al fons difuminat, ¿vale? Sembla que estigui com decorat i tal, però no, està tot ple d'estar l'espai per soldar i tal. I jo d'això no ho havia tingut mai fins ara. Tenir una habitació independent per estudi i lloc de treball. Aquests dies que estic mirant molt gent que fa feines de fusta als Estats Units i que construeix tiny houses i construeix saunes addicionals al tiny houses i un vàter, que tot això està, òbviament, als boscos d'Oklahoma, ¿vale? O sigui que en fi, que és molt típic dels Estats Units, que tot ho fan amb fusta perquè allà la fusta és barata. I l'altre dia mirava un i pensava, hòstia, el garatge on el tio està muntant, que serà el garatge del papa, com a mínim costa 150.000 euros. La maquinària que té aquí per tallar la fusta, per plegar la fusta, per fer tot el que té, jo crec que val 50.000 euros. Jo, si, que m'agradaria fer alguna cosa amb fusta, amb prou feines, si me'n vaig... No dic a l'IKEA, però el Fes Més que tinc aquí al costat, m'ho compraré per 450, no em compensa la inversió de cap de les maneres, tio. No em compensa.
Mira, el meu taller de...
El teu taller, Marc, és un taller semi-pro, per no dir pro.
A veure, jo d'entrada he tingut molta sort perquè la casa que vam comprar, que vam comprar de segona mà, una casa que s'havia de reformar molt i que, a més, com que hi havia dues finques que estaven doncs, juntes i s'entrava el garatge per on entraven, doncs nosaltres ens vam quedar amb un garatge que ja no era garatge. i per tant això es no afegia, diguéssim, com preu a la finca, però tens un garatge que no és garatge i que hem tingut que convertir en part habitable, i una part d'aquest garatge, doncs, doncs la meva senyora i la família m'han deixat a mi doncs, fer-me un taller molt, molt decent, que és on doncs, arreglo guitarres i tot això. Però si jo calculo, en el meu taller hi ha aproximadament entre eines i la màquina...
L'aïllament de l'espai, perquè tu el vas reconvertir, l'espai.
Sí, però és clar, jo en aquest cas, però en aquest cas és una habitació, però que en un moment determinat, de fet, ja ho considero que igual en el futur es dona una altra funció aquesta d'això i potser el que em faig és em compro una caseta d'aquestes de fusta i me la foto, em foto una caseta de fusta al jardí i me'n vaig a la caseta del gos a fer de fuster, m'explico? Però aproximadament hi ha uns 6-7 mil euros de... Sí, ja no sé. 6-7 potser llargs de feina, tenint en compte que tot el que són les taules de treball, els bancs de treball, me'ls he fet jo. O sigui, els ha sigut... els he tingut que fer jo i, per tant, només he tingut que pagar, doncs, per exemple, tinc una taula de 2 metres per metre, que,
i però la talladora, enorme... la talladora de fusta, les fresadores de fusta, tot això?
La màquina de control numèric entre pitos i flautes m'ha costat 3.000 euros.
Clar, vale? Hòstia, o sigui, primer
van ser 1.500, després vam fer una actualització, hi ha millores i coses i tal, al final hi ha 3.000 euros allà dintre. Freses, mandrinos addicionals...
Tot el que m'he hagut de comprar, que dius, hòstia, si tingués un taller m'ho faria... M'ha costat tot el que he comprat, menys que... Saps aquestes abraçaderes metàl·liques?
El treball.
Sí, allò ja val més que... O per exemple, quan tens una truqueladora o una màquina d'aquestes guapes per fer truquels, que poses la d'això i fas... I fas forats, i fas aquestes coses...
Un barbiquí de columna. A veure, n'hi ha, però, per exemple, depèn del que tu vagis a tenir. Per exemple, una de les peces que valen bastants diners que tinc és un cargol, que val un cargol que és d'allò que tu dius d'apretar, però que en aquest cas no és el cargol de ferrer, que és de ferro, sinó que està pensat, el fem servir molt els lutiers, perquè el que fa és que té unes abraçaderes que són que giren. És un cargol, a més és el puc moure, el puc girar, puc això, i les abraçaderes són així, es giren al voltant d'un eix de manera que em permet agafar superfícies còniques. És a dir, clar, per exemple, puc ficar un braç d'una guitarra, per exemple. I llavors ho apreto i aquest em va costar bastant, però està enganxat a la taula. És a dir, jo he fet la taula i dintre d'allò he agafat aquesta peça. Per exemple, hi ha una marca que a mi m'agrada molt, que és una marca no professional, però que té una línia, diguéssim, de hobby avançat, que es diu Angel. És una marca alemana que fabrica a Xina. I té un nivell de qualitat correcte i et permet trobar, per exemple, coses com taladros de columna, coses com màquines d'aquestes amb la cinta de llimar o, per exemple, una serra de banda. Tinc una serra de banda que val 120 euros i és una serra de banda i fa molta feina. El que passa és això, és que a la que te'n vas de la gamma de 120 euros, a la que vols pujar una mica, ja te'n vas 800.
Jo vaig estar mirant impressores 3D com la del Dani, que hi ha un tio que fa promoció, que són com unes capses enormes i tal, que jo no sé, jo valia 800 o 900 euros, aquella cosa, vull dir que no sé...
Sí, però per cert, costat... Però per en cert... aquest cas, si tu vols fer alguna cosa, jo el que, per experiència, al final els dic, quan jo necessito alguna cosa, el que faig és el que diu el Will Kelly, que és un dels fundadors de Wired, vale? Que el que diu és, quan compres una eina, t'has de comprar l'eina més barata. Vale? I llavors,
quan
si veus
fet anar...
que la fas servir i la vas fent servir més, quan actualitzes, llavors has d'anar a la més cara que tu puguis comprar.
L'altre dia...
Perquè realment la fas servir.
L'altre dia amb els col·legues d'aquí, que tots tenen masos i tal, i uns són productors, són formatgers, tenen una petita furgoneta i tal, parlàvem d'això perquè tots són bastant makers, molt més que jo, I un em deia, Tomàs, oblida't, abans de començar tot això, on està? Ja t'has comprat la pick-up? Perquè sense la pick-up no fem res. I jo dic, hòstia, well, m'encantaria portar una pick-up, perquè sempre ha sigut el meu somni humit de conduir una pick-up, tio, però no té sentit, no tinc cap...
Jo la meva senyora m'ho diu, que jo li parlo de la pick-up, i diu, oh, que és molt gros, no sé què, però sí, també, és una mica aquest tipus de cosa que has de tenir testosterona. Si tens testosterona, les pick-ups t'agraden.
Sí, la poca testosterona que em pugui quedar...
No pots anar a fer la ronda de dalt...
Foco dirigida a una pick-up, tio, perquè m'encantaria tenir la pick-up.
Escolta una cosa, a veure, Tomàs, hi ha un vídeo, vale, que, o sigui, al final, és dir, a veure, sé que hi ha senyores, perquè de tant en tant hi ha senyores que parlen en el... l'altre dia, fins i tot, vaig en el d'allò de Memes i em va contestar una mossegui, que vaig dir, ostres,
sí, ja aquesta
no la tenia fixada, perquè vaig fer un...
A més, són... ultra, bueno, fora de l'Ester o fora
de fans, o sigui, poca broma, em va enviar un gif animat de la Number 7 de Battlestar Galactica.
Molt bé, vale? Molt bé.
De la Tricia Helfer, o sigui, en plan...
Que passa que les noies mosseguis ens coneixen tant.
Ens coneixen tant.
Que ens perdonen moltes burrades que diem. Que sàpigues això, vale? Que si això estigués al carrer o a l'oficina no t'ho perdonarien i amb raó.
Val. És que vaig enviar un
o
mim...
no,
que
ens ho perdonarien.
Vaig enviar un mim que em va agradar molt, que hi havia la Catwoman i el Joker, vale? I el Joker li deia "There must be some kind of way out of here." Vale? Clar, la gràcia, i jo la pregunta és, qui sap d'on ve això? I llavors la resposta és, evidentment, un mim animat de la Number 7 de Battlestar Galactica, perquè, evidentment, és The Joker to the Thief, "There must be some kind of way out of here", és el final, és la cançó final de Battlestar Galactica, que és el All Along the Watchtower
del Bob Dylan. Diu el Xavi, heu vist les pick-ups camperitzades? Portes la casa com un cargol.
Això està bé. No, però a veure, jo el que us volia dir és, hi ha un vídeo que heu de trobar en el torrent, vale? Que és quan els senyors de Top Gear van agafar i van sotmetre a un abús massiu, a tot tipus de proves de supervivència, amb una pick-up de Toyota. Però en plan de que li van tirar una bola d'aquelles d'enderroc, li van tirar un edifici a sobre, la van cremar, la van tirar al mar i la màquina sobrevivia. A més, el que passava és que cada vegada que sortia la furgoneta, la pick-up aquesta, fotien la música de la muerte tenia un precio. Llavors, tiririru, tu... Busqueu-lo, està al torrent.
Aquí a Pagès...
Toyota pick-up Top Gear. Sí. El
aquí a Pagès... Tenim dos tipus de pick-ups. La pick-up pija, dels senyors que tenen molts diners, i la pick-up operativa, que molts d'ells són Toyota. També n'hi han de...
Exacte, com diu, la Toyota Hilux vermella.
Sí, sí.
Però és la vella, que poca broma, m'ha dit el meu fill que en les guerres que hi ha ara per Somàlia i tot això és a Àfrica, es veu que foten càrregues de cavalleria amb Toyota pick-ups.
Sí.
Càrregues de cavalleria amb Toyotas, que és allò... Ja
això ve de l'Aràbia Saudí, que ho feia amb en Camells. A veure, abans que se m'olvidi, Dani...
No, però és Mad Max cada dia més a prop, o sigui, és sí, sí. Mad Max, tio.
Bueno, i més coses. Una pregunta.
Una cosa, també hem de dir una cosa. Aquí a Espanya tenim una substitut de la pick-up, ¿vale? Que és té molt més poderosa, que és la Citroën Berlingo. Una Citroën Berlingo amb matrícula CX... Això es menja un Cybertruck i qualsevol Toyota Hilux.
I puja muntanyes per pistes.
I puja muntanyes, parets, o sigui, el que tu vulguis. O sigui...
Sí, nosaltres tenim una empresa de mateixes fa bastants anys i vam començar amb Seats de furgonetes, però la que vam provar una Citroën Berlingo, una Citroën CX d'aquestes furgonetes, bueno, ja cap més, només aquelles. Que eren fantàstiques.
O les C15, A veure, una cosa. Aquí tenim l'Andreu, que avui està d'allò, primer de tot,
Andreu...
A Àfrica, les Toyota, des dels anys 70, ja no ven Toyotas amb marca, perquè no volen que es vegi la marca del que foten amb aquelles Toyota. Les venen, però hi foten marca. I evidentment, C15, és veritat, hi ha la C15 Berlingo, però les autèntiques de pagès són les C15.
Aquí les també C15, hi ha Suzukis. Aquí hi ha Suzukis, també, sí. Una pregunta abans de que se m'oblidi, perquè m'ha quedat al mig. Estic amb molt mono de direct, clar, perquè suposo que a l'horari que fem els directes no pot, i com avui és gairebé, no, són gairebé, ja són gairebé 7:45. Una pregunta, Dani. La pasta aquesta que es fa servir per fer la impressora 3D val el mateix que el tòner de les impressores?
Més o menys ronda els 10 euros per quilo.
10 euros per quilo...
No val bé. Com sang d'unicorn, que estàvem acostumats
a... No, a veure, el Cory Doctor ho diu que està calculat que la tinta d'impressora val el mateix preu que el semen d'un guanyador del Gran Derby. Semen de Gran Derby.
Sí, sí.
Això, per exemple, això són 60 grams, si no m'equivoco.
Com o sigui, 60 grams quan, de pernil dolç.
O sigui, i quan has dit que valia el quilo?
10 euros al quilo.
Vale. Encara pots permetre't el luxe de jugar. Vale, perfecte.
Però, pensa una cosa. Primer de tot, o sigui, el tindre un lloc on treballar, on fer coses, sobretot els que tenim algun tipus de feina, en el que tenim que fer feina de cap, o tenim
manual.
Directors de mar, o tenim directors de màrqueting i tot això, és teràpia. O sigui, tu pensa, què hauries de pagar al psicòleg? Què hauries de pagar amb una secta dels Hare Krishna?
I no només pagar.
Vas amb l'impressora 3D?
No, si avui el Dani tingués una feina més manual que pogués, jo què sé, amb un martell o amb una massa poder fer coses, avui s'hagués desestressat un huevo, tio. Un huevo, perquè li... però no, avui necessitava.
Sí, però no només tinc l'habitació, sinó que, per exemple, on estic ara, que és el menjador, que, bueno, ens estem mudant, tindrà dos ambients. L'ambient del menjador, que està a la meva dreta, i l'ambient de l'estudi, de gravació, vídeo, etc, que està a l'esquerra.
Serà més cosi, saps?
Sí. Sí. A més, utilitzaré una webcam com a càmera, sinó utilitzaré aquesta càmera, per exemple, que estic utilitzant ara, que és una Sony ZV-10, em sembla, si no m'equivoco, amb una lent Sony 1.8, que et dona aquest fons així difuminat, natural.
Sí, i que quan avances la mà se't desenfoca. Friqui, eh? Però, a veure, com diu en Dani, és la feina manual. És el fer coses. Que de vegades, a veure, tu mateix només agafant, estirant-te per terra i posant els cables per cablejar totes les coses que estàs fent, ja estàs fent coses. Però és necessari també la cuina.
O els reaficionats, quan fem soldadures de connectors i fem històries
d'aquestes. Escolta una cosa, agafar i posar-te a tallar verdures...
La cuina té molt desestressant en aquest aspecte.
Agafar un bon ganivet. Mira, mentre... i que tens allò una ceba tendra a casa.
Sí, sí. La cuina també és un desestressant manual.
En canvi, en coses estressants, com això. Aquestes piles...
I les famoses piles que van amb els AirTags.
Aquesta no és la de l'AirTag, és la del mando del cotxe, però aconseguir treure la pila aquesta del collons de plàstic aquest, he tingut
Que hi ha cursos. I es fa amb un cúter. Mira.
Amb un cúter? Què collons? Goita! No. Amb un ganivet així, amb un raw power, que va ser una multitud raw power que el tinc esmolat amb una pedra japonesa.
Jo la última d'aquí. Mira, i encara té el plàstic aquí. Les altres em van costar molt, però ja he après. Veus?
Ara, I n'has après?
He après.
N'has après. Amb què amb aquest ganivet raw power que va ser una proposta Mosegui, que va molt bé, el tinc esmolat amb la pedra japonesa i té de tot.
Amb un cutre cutre.
Vale, jo provaré amb el cutre perquè és que de veritat... És que a més, ja,
però has d'anar molt arran, Has d'anar molt arran. Has d'anar... Mira, és que fixa't. Mira el tall. A veure si es veu aquí.
Molt professional, eh?
Sí, no,
alguna manera de veure treure aquests collons de piles? Perquè és que dius, hosti, tu, això és molt xungo de treure, eh?
Les va fer el diable.
Però algú tremendo, eh?
Mm-hmm. Horrorós. Bueno, a veure, un moment, hem de parlar de l'Elon Musk, ara que si no voleu...
Tant bé que anàvem, tio!
Sí,
hem parlat de ganivets de cuina, hem parlat de cúters, hem parlat d'impressores 3D,
perdona,
hem parlat de la càmera Sony Hundergander del Grunder, de fantàstic. I ara ja parlem d'això.
Diu el Xavi que pintar parets i canviar portes no desestressa, us ho juro. Tallar verduretes potser sí. Tens raó.
Canviar portes...
El Xavi com el Dani en plena mudança. O sigui
no, perdoneu. Sabeu aquelles les portes dels armaris de la cuina que hi ha aquelles peces que va amb un tornavís, amb un cargol que es mou per poder-les anivellar.
Oh, horrorós, horrorós, horrorós. No hi ha qui ho centri mai. Mai pots centrar una porta. Tu veus els vídeos a YouTube i ho fan
la
amb la
mare
punta
de... La mare que les va parir, aquelles...
No.
Al final les acaben fotent, però costa, eh?
No.
Però això és molt complicat.
És horrorós, és del pitjor que hi ha. Jo crec que muntar un satèl·lit i llançar-lo a l'espai és molt més fàcil que intentar...
Jo agafo, a més, tu agafes i veus... jo per exemple estic mirant una sèrie d'aquestes així que de lladres i coses que fan i que entren en un lloc i foten un pont així sense mirar, de vegades dic, a veure, tio, jo de vegades per poder agafar una regleta d'aquelles amb el tornavís.
L'Andreu s'està fent pipi.
El tornavís, poder-li agafar i treure allò, sí. I llavors apretes i no ha pessigat del tot el coure i l'has de tornar a pelar. Que tinc unes, unes peladores de cables, dues, de cables gruixuts i de cables més petits, perquè clar, amb guitarra, si no, al final no pots... Tinc que deixar dents. No pots fer amb les dents, has d'anar-ho pelant i tallant. I acaba una monestia, però aquelles racletes, hosti, també les carga el diablo, eh? Tu saps de què parlo, oi, Dani?
Sí.
Peladora de cable, però... Perquè
aquesta, a més, és la que és grimpadora, que et grimpa els RQJ45?
No.
Aquesta és la grimpadora, aquesta és la peladora que tu pots regular manualment perquè té la rodeta per arribar.
Aquesta m'agrada, aquesta.
Aquesta va molt bé.
Jo les tinc a baix. Jo en tinc dues i cada una té el foradet que toca. Jo les tinc de forat des de pràcticament pèl de cul de querubín fins gairebé doncs a tita de conill. I vas fent. I en tinc les dues i trio el d'allò que vull pelar.
Perdona, i ara veuràs l'eina definitiva. Aquesta és... grimpadora, però...
Ostres, això és talletita. Això és Tiranosaurio Rex, eh?
Això és Tiranosaurio Rex, total.
Però amb això fas ombres xinesques?
Ui, tant, que fas ombres xinesques. Cada vegada que ho faig, el gat comença a córrer, perquè no saps si és un brontosauri o què és. Això va bé per grimpar, això grimpa cables.
Sí, però, en canvi, et ve a casa el lampista...
És gran, eh? És gran.
Sí, però després et ve el lampista a casa... i amb un ganivet d'aquells, amb una faca de tallar patates, et pela tots els cables de puta mare. I tu l'agafes amb un ganivet i talles el cable.
Tu has fet la carrera d'electricista? Tu has fet la carrera d'electricista?
S'ha de ser litri, això ho fan els litris bons. Jo la que ve algun tècnic que veus que talla amb una grimpadora, dic, malo.
Amb tot això que has vist, ara, tu saps com són els nous soldadors? No sé què estava dient l'Andreu. Vaig a buscar, ara us vaig ensenyar com són els nous soldadors.
Una cosa, per cert, abans algú ha recomanat l'Orca Slicer, entra't a la web i està molt bé, eh?
Sí, jo també he entrat i la tinc pendent quan acabem.
És de programari lliure, és open source i té molt bona pinta. Molt bona pinta.
Això que veieu aquí, a veure si ho veig a la càmera, això és un soldador, no es veu gaire.
Sí, de la senyorita Pepis.
Sí, de la senyorita Pepis, però això té 350 graus.
Només.
És molt, eh? Amb l'estany amb 200 i pico ja fas.
200 i pico.
Pues
sí,
va a veure... Va de conya.
No, jo també en tinc... he tingut que anar rotant
tot,
diversos soldadors.
Tot digital.
I wireless, també? Jo he tingut que anar rotant fins que no he trobat un bon soldador.
Suposo que vol dir molta informació.
Vinga, Andreu, podràs escoltar l'àudio.
Sí, gràcies, Andreu, per haver estat aquí.
Intentarem a veure si podem apanyar...
Ens fa molta il·lusió que el Xavi, tu... Tots esteu aquí dient les vostres
i
ens sentiu superacompanyats, tio. Una abraçada. Bueno, vaig a posar... Tenim dos
mecenats. Has de posar una falca. Abans de parlar d'éssers innombrables...
Exacte. Sí, primer anem a les coses bones, perquè estic molt emocionat, però vaig a posar la falca i ara explico part.
Estàs entusiasmat.
Sí, estic entusiasmat i emocionat. Bueno, un segon.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ui. Ah, perdoneu, és que he tret el que no t'ha...
Estàvem amb el rotllo ja, i aquí, junts...
Bueno, és igual, quan jo estic presentant i entres tu al principi. A veure, vull parlar de dos mecenes, ¿vale?
Un és fantàstic, tu.
Sí, un que és en David P. En David ja és mecenes, ¿vale? L'agafo amb ell com a exemple de tots aquells mecenes que cada mes, o la gent que fa donacions puntuals que les va fent de forma regular, o la gent que renova any a any el mecenatge, ¿vale? Perquè l'agafo amb ell com a exemple perquè hem estat intercanviant correus, ¿vale? Bueno, comentaris. Pues David P., tio, una abraçada, perquè és un gran mecenes, és d'aquells mecenes callats que no diu res, però aporta molt. ¿Vale? I a sobre, canviant, òbviament, cada vegada que algú renova o algú fa un mecenatge nou o tal, jo li envio un correu en nom de l'equip de Mossegar la Poma, agraïli, pititim, patatant, i em contesta, ho sento, David, que això és personal, però ho vaig explicar. Diu, no em donis les gràcies, per mi és un privilegi. És brutal, tio, brutal. Jo tenia la gallina de piel l'estona. Perquè que t'ho diguin això em fa... I no és l'únic. L'agafo amb ell com a exemple, però vull agrair a tots aquests mecenes que de forma silenciosa aneu renovant el mecenatge.
No, a veure, el fet de que fas una cosa i que la gent ho aprecia, doncs està molt bé.
Sí, més enllà de la pasta. ¿Vale? La sort és que la pasta la tenim bé, nosaltres tenim dos temporades per endavant, tot pagat, és fantàstic.
No ho diguis, tio, no ho diguis.
Bueno, però m'agrada ser clar i transparent. ¿Vale? I ara vaig pel segon mecenes, que m'ha fet molta il·lusió i que un dia hem de fer una trobada de mecenes outsiders, ¿vale? Bueno, mecenes o oients, és igual. Aquesta persona es diu Jamal Alk.
Que no l'havia sentit a parlar mai?
No, Jamalak és nou mecenes, ¿vale?
Molt bé.
I, com sempre faig, li vaig agrair i tal. I em diu, no sabeu lo content que estic sent mecenes de Mossega la Poma? Dic, hòstia, Jamal. Dic, sí, perquè jo no sóc català, jo visc a Montpellier i sí. Vosaltres m'ajudeu a aprendre català. I porto molt de temps escoltant-vos, aprenent català, gràcies a Mossega la Poma. Dic, no, si el parlem fatal. Si destrossem la llengua cada dos per tres. I em va fer, Jamal, tio, em va fer molta il·lusió. I no t'he preguntat més, perquè vaig pensar que tu podries ser un exemple de gent que viu fora, que no està aquí a Catalunya, com tenim els expats americans, o gent que viu, bueno, el mateix Dani, però bueno, el Dani ja és col·laborador, no és només oient. De fer una trobada de gent que esteu fora i que igual ho fem passat festes, a veure si ens podem asseure i
Tomàs, a veure un momentet. Perdó, m'he motejat perquè ha entrat la senyora a preguntar-me on estava la sobrassada, literalment. Marc, on està la sobrassada?
Aquí, abajo. Perdó, és que m'ha sortit de dintre.
Aquí.
Ai, no.
Aixeca.
Aquí. No ho puc tallar perquè està en directe a YouTube. No ho puc tallar, però bueno. Ara, per fer el tron...
Hòstia ja... puta! A veure, ens estem canviant el rol aquí, o què, Tomàs?
Que el bàrbaro som jo. Que no som així, que de veritat, que no som uns testosterones, ni som uns unga-ungas, que no veiem al futbol, que som gent humana.
Això que aquí les sobrassades és important, que aquí som...
Sí, que és de Mallorca.
I les sobrassades és un tema important aquí, eh? Exacte. Llavors, a veure, una cosa, és que es diu que aquí el català el parlem malament. I no és veritat. Que jo aquesta setmana passada vaig agafar i vaig fer una videoconferència amb una noia molt simpàtica que està en el centre, en el centre de servei de llengües de la UPC, i me va fer una prova, vale? I em va dir que estic preparat per presentar-me en el seu de català.
O sigui, mira.
Els molts anys que tinc jo, que ja fot vergonya.
Els catalans acostumem a tenir un complex d'inferioritat bastant gran.
Ja sé català! Puc presentar-me al seu de català, que tinc que fer una feina.
Tu ets de Badalona. El català que saps és una mica chimichurri, tio.
Doncs em va fer una prova i em va dir que ho feia molt bé. I em van fer preguntes de pronoms febles. I me les vaig saber.
dic que tenim a vegades un cert complex d'inferioritat. Mira, us poso un exemple. Hi ha un nano que és desenvolupador, és programador, ve del món de la radioafició, ha creat un programa per la gent que fa activitat de ràdio portable, ¿vale? Quan està fent doncs, el Parks on the Air, o Summits on the Air, aquest tipus de... Això.
El Love is in the Air.
El Love is in the Air.
Pues, Love sí. is in the Air.
Pues hi ha Island of the Air, Parks on the Air, Summits on the Air, Lighthouse on the Air. O sigui, hi ha mil coses on the air, hi ha molts programes. Bueno, pues ha fet una aplicació que està super ben currada, super ben feta. És un nano que em sembla que d'origen és venezolà, que viu a Estats Units, viu a Carolina del Sur, o no me recordo on vivia, a Sebastián, i que té una germana que viu al Montseny, ¿vale? I que l'ha passat a veure un parell de vegades. I li vaig dir, el seu avi sí que era català, els avis, ¿vale? I li vaig dir, Sebastián, ell té un accent així llatinoamericà. Li vaig dir, tu t'atreveixes a que fem un programa i nosaltres parlem en català i interactuem amb tu en català i tu ens contestes en castellà? Dic, no patiu, perquè, bueno, ho dic en castellà, eh? Dic, jo no el parlo, però escolto, quan he estat amb la meva germana, recordo l'accent, recordo les paraules de l'àvia i em fa molta il·lusió. I vam fer tot un programa, com així en plan tertúlia, com estem ara nosaltres, i ell diu, he entès tot, pràcticament tot. Vull dir que a vegades ens retrotraem o a no utilitzar-lo prou i de fet...
Estallem una mica, però...
Aquesta setmana, perquè nosaltres li vam oferir traduir la seva aplicació, que només està en anglès, perquè està feta sobretot per públic americà, li vaig dir, tio, mira't lo de la localització i et fem la traducció al català de l'aplicació. I m'ha enviat un programa per fer les traduccions, que ja té com un repositori, ja tens, és com un GitHub de les traduccions, i ja diu, mira, he avançat, t'he generat en IA tot allò que queda automàticament traduït. I quan m'ho envia, miro el resultat i, hòstia, veig que la traducció està superben feta perquè està basada amb la feina que va fer Softcatalà. Mm-hmm. Te'n recordes que va fer com un...
Hi ha molts datasets
en català.
A veure, penso una cosa.
No, però acabo.
Pensa que ja en els anys 90... que jo vaig estar becat en un d'aquests projectes, i a la Universitat Pompeu Fabra estàvem fent projectes de crear corpus de contingut en català anotats amb SGML. És a dir,
però català, tota aquesta IA està molt bé. I amb totes les variants, amb accent de Lleida...
Però bàsicament, quan dic anotat amb SGML, vol dir
valencià,
tu tens text i vas ficant marques en un llenguatge semblant al de l'HTML. De fet, l'HTML ve de l'SGML, on dius, no, aquí és semàntic i gramàtic marked language, on van agafar i es van començar a fer una feina bestial manual d'anotació, aquesta paraula és una preposició, aquí està fent d'allò de complement de no sé què, aquí tens el sintagma nominal, aquí tens la marca el va parir, això vol dir això. Totes les coses anotades en un corpus bestial, vale? aquest corpus, de fet, després es fa servir, tirant endavant, es fa servir com a part de molts datasets que després van servir per entrenar tot tipus de software, primer basats en regles, després basats en machine learning i al final en models de llenguatges. Però si arribem a això, és perquè hi ha hagut molta recerca en lingüística computacional en català, vale? Tant la de Softcatalà com coses que s'han fotut abans.
Com altres coses. Però,
i Marc... molta d'aquesta finançada per la Unió Europea. Ja en els anys 90, abans que entréssim a la Unió Europea.
Jo m'he quedat acollonit. L'eina que fa servir en Sebastián perquè la gent pugui fer les localitzacions es diu CrowdLN, vale? Mireu-vos-la. Aleshores, ell agafa la versió en anglès, que és la que s'ha fet l'aplicació, fa la traducció al català molt, molt acurada i et premarca tots aquells punts on la intel·ligència artificial ha tingut algun dubte o no sap si mantenir-ho millor en anglès original, perquè és llenguatge tècnic, ¿vale? I quan parlem de waterfall, home, tots sabem que és la cascada de les ones, de no sé quantos, però ell diu, aquí si vols mantenir waterfall... O sigui, et posa en diferents colors tots els punts on ell preveu que estaria bé que tu revisessis i, ostres, avui en dia traduir una aplicació d'aquest estil que és petita, ¿vale? És una feina que es pot fer molt ràpida i si s'ajunten dos o tres persones col·laborant per fer la traducció.
Ara va molt bé.
Va molt ràpid, tio, va superràpid.
No, ara tenim unes eines, o sigui, ja ho ha dit moltes vegades el Jordi Mas, que la IA generativa pot agafar i li pot donar ales a les llengües minoritàries
sí,
perquè,
sí.
Perquè ara adaptar el contingut cada vegada és més fàcil. És dir, ei, pots voler llegir alguna cosa, traduir de l'anglès al castellà, costa el mateix de dir traduir de l'anglès al català. Perquè pràcticament el que necessites fer la traducció automàtica és fer revisar.
És que fa anys...
És el context.
Jo he ajudat a fer traduccions al català, però fa anys el que fèiem era tiràvem de la traducció en castellà de l'anglès. Perquè els corpus que hi havia encara no eren capaços de traduir correctament la versió inicial, la versió original en anglès. Però això ara no és així.
Però avui en dia el que tu necessites quan has de fer una traducció o una adaptació d'una transcripció és tenir clar el context del que estàs parlant. Vale? És a dir, si estàs parlant d'una cosa determinada, doncs tenint clar que en aquest context hi haurà un vocabulari determinat i que si estàs parlant de waterfall, doncs bàsicament, per exemple, si estàs en informàtica i estàs parlant de waterfall, doncs potser és una metodologia de disseny i de desenvolupament, mentre que si estàs parlant de waterfall i estàs a la muntanya, doncs potser és que hi ha una cascada.
Nosaltres, en l'equip que hem muntat per fer traduccions de programari de coses de radioafició, ja vam dir que sense tornar-nos bojos, faríem una mica un quadern d'estil, vale? Més que res sobretot perquè tothom utilitzéssim el mateix patró. És a dir, si manteníem una paraula i no la traduíem pel que fos, doncs tothom la mantenia així i no la traduïa. O si la traduíem com alguna cosa, doncs que tothom intenta sempre servir la mateixa forma traduïda.
Al final és dir, una cultura necessita un vocabulari.
Sí, i és molt important el que dius, el context. Perquè nosaltres estem molt, o sigui, nosaltres ho tenim molt clar perquè tots som radioaficionats i estem parlant d'aquest món, igual que els metges de medicina general, doncs tindran el seu vocabulari, la gent que fa fresadors i treball de fusta tindran el seu, etc. Vale? Però sí, molt curiosa aquesta eina, repeteixo, també sobretot per la IA després quan ens faci la llista de coses, traduccions de CrowdLN.
Bueno, doncs que sàpigues que jo ja me puc presentar en el CEU de català, m'han donat permís que no cal que passi pels cursos i que
home,
puc anar
pues
a la
brava de Badalona, del... Per ser de Badalona...
Per ser de Badalona, sí, home.
És un honor.
Badalona, és un honor. Però vaig anar perquè a una escola parroquial i...
L'accent del Dani és molt... L'accent del Dani català, que a més no està corromput per les últimes dècades del que ha passat a TV3 i aquí...
Bueno,
jo sempre t'ho he dit, Dani, que tu tens un català...
Com és
el català? Jo el recordo com el català que parlava la gent de Barcelona, que parlava bé el català. Tu no sé què, ja sé que no és de Barcelona, que és de Terrassa, eh? Bueno, vivies a Terrassa. Però que després es va anar malmetent amb noves introduccions del castellà o d'altres llengües, i el teu conserva el català de barri, de Barcelona, sí. Ah, a mi sonava així, autèntic. Bueno, val, anem a parlar de l'Elon Musk.
Si vols parlar de l'Elon Musk, a veure, jo crec que aquí hi ha una... A veure, expliquem el que passa. O sigui, ara si algú està a X, si algú està a X, no és necessari que hi sigueu, o sigui, a no ser que sigueu una mica masoquistes o d'això... podeu estar-hi, però si algú està X veureu doncs que hi ha com una polèmica, primer de tot perquè la Unió Europea li va agafar i li va cascar tant a l'Elon Musk, tant a X com a l'Elon Musk, els hi ha cascat una multa de centenars de milions, de 100 i pico milions d'euros, que són dinerets. Vale? Amb la qual d'això, i llavors l'Elon s'ha emprenyat molt. Però l'Elon ja portava temps, una miqueta,
home,
diguéssim...
Porta financiant. Porta financiant l'ultradreta europea una... des de fa molt,
exacte,
molt de temps.
Exacte. Ja corre, o sigui, llavors, el que sí que és veritat i s'ha de dir a favor de X és que veus tots els punts de vista. És a dir, et pots trobar gent matxacant la Unió Europea, sobretot molta gent de l'òrbita americana, diplomàtics, secretaris d'estat i coses d'aquestes americans.
Del govern escana, actual de Trump.
Del govern actual de Trump.
Home,
que escana la Unió Europea.
El Trump diu que Europa està en decadència total. Ho
sí, hi ha tot un argument, hi ha tot un argumentari de que som excessivament normatius, que la GDPR, que les cookies, que volem bloquejar la intel·ligència artificial i tot aquest tipus de coses. Hi ha com un rum-rum que va funcionant. Pensem que els Estats Units estan agafant i estan fotent un ventilador tremendo financer raríssim que estan fotent amb la IA, i això és molt preocupant. O sigui, no és preocupant el que pugui fer la IA per treure la feina de la gent, sinó és la crisi econòmica que poden provocar amb les tonteries que estan fotent i parlen de data centers a l'espai i les fumades que s'estan fotent cada dia més. Però hi ha com un rum-rum d'un atac polític de dir no, és que la Unió Europea, el dels taps, i perquè no, perquè la innovació que feu és fer que els taps de les botelles no caiguin i que sou tan normatius i que els buròcrates de Brussel·les no els escull ningú i la Comissió Europea i la von der Leyen i el no sé què i el no sé quantos. I
una part és certa, Marc?
Exacte, o sigui, hi ha una part de rum-rum que
passa dir, escolta, que s'ho agafen per destruir-ho tot. Que és el gran problema.
Clar, però, o sigui, al final també és dir, escolta una cosa, el Parlament Europeu hi ha unes eleccions i les votem. I la Comissió Europea, al final, és una cosa que surt del Parlament Europeu. El que passa que, evidentment, escolta, està Puigdemont i estan Comín i estan no sé quanta gent estan allà dintre, que estan dient que estan liant-la també. O sigui, estan tots els partits d'aquí també estan allà negociant. I el que passa que hi ha aliances més grans i és un context diferent, però continua sent un Parlament. El que passa, els que fan accions executives són les comissions. I algunes coses t'agradaran i algunes no. I ja està. I algunes coses estan bé
i al final, coses, a cap i a la fi, és política i les comissions també són polítiques.
És política.
Segons qui les formi, tiren més cap a una banda com una altra. Però
el que sí que és veritat és que la Unió Europea...
El que s'hauria de mirar és contraposat a què.
Però a veure, deixa'm comentar una cosa. Jo sóc molt crític amb l'excés de burocràcia. Quan la burocràcia imposa un bullshit, quan la burocràcia imposa una fricció. Però també és veritat, és que la Unió Europea està construïda sobre un model de socialisme, vale? On hi ha una intervenció, un estat molt fort, i això el que fa té un efecte de repartició de riquesa.
Compte.
I, a més,
està construïda damunt d'un concepte més socialdemòcrata. No el socialisme...
Digue-li socialisme, digue-li socialdemòcrata, però
no,
al final que hi ha una participació molt...
No és
comunisme.
Però han hagut molts partits de centre i alguns de dreta, no dreta radical o ultradreta, que també han estat participant en la construcció d'Europa. Va ser
però
un
al final
consens.
El que estem parlant és que hi ha un estat molt fort, aquest estat és a Brussel·les, vale? I sigui de qui sigui el color de cada país, al final haurà de treballar dins dels marcs regulatius, farà les lleis específiques de cada país i tindrem que treballar dins dels marcs regulatius que s'estableixen a la Unió Europea, i aquests marcs regulatius el que diuen és que tenen que haver una intervenció forta de l'Estat, hi ha una planificació i una redistribució de diners, com allò que us deia l'altre abans dels corpus aquests lematitzats de en català que s'estan fotent els nens jornada amb fons europeus, on es dirigeix la investigació. Aquesta investigació, totes les coses que munta la Unió Europea per disseny obliguen a la cooperació dels diferents estats per evitar que hi hagin guerres entre nosaltres, coses com la Unió, com la Champions League, com el l'Eurovision, com el d'allò, totes aquestes coses o sobretot tots els diners europeus que obliguen les diferents empreses europees a col·laborar amb empreses i universitats i d'això d'altres països. Això és importantíssim. O el mateix programa Erasmus, que fa que estudiants de totes les universitats d'Europa tinguin que moure's amunt i avall, o el fet de que si algú es titula a la Universitat Politècnica de Catalunya amb un grau d'informàtica, aquest grau d'informàtica funciona a Suècia, perquè hi ha una cosa que és l'espai europeu d'universitat.
I l'Erasmus ha fet molt més.
Moltíssim.
Perquè la gent jove es naturalment es senti part d'un grup.
Home, doncs perquè si hi ha un noi d'aquí que ha agafat i li ha ensenyat la sobrassada amb una noia d'Estònia, doncs que no et parlin malament dels estons, m'explico?
No, però
i l'estona dius, escolta, aquí a Barcelona tenen bona sobrassada.
Ha fet molt per la euroconvivència. Erasmus és un exemple. Hi ha altres,
no,
altres
és,
programes, però
n'hi ha molts,
però és molt important.
N'hi ha molts de programes. Erasmus, Leonardo, Marie Curie, s'apliquen a tot. s'apliquen a tot. I això genera una cohesió a nivell de continent, vale? On cada país manté el seu caràcter i les seves normes específiques, però sí que té que haver-hi, hi ha un estat que controla molt les coses, hi ha unes regulacions. Però, per exemple, Estats Units, per exemple, no vols la farina que venen als Estats Units. No vols el pa que venen als Estats Units, que és pràcticament
ni la carn, amb el clenbuterol.
Ni la carn, sí. Ni... una de les coses... Allò és dir, a veure, Estats Units, todo vale, i les empreses, i tens un control... Allò és, el que tenim sempre aquí és que a Europa tenim com fòbia a les grans empreses i no de l'Estat, i tenim un Estat molt gran, i els Estats Units tenen fòbia a l'Estat i tenen un Estat relativament petit i tenen hiperempreses. Llavors, a veure, nosaltres tenim el d'allò, el que no pot ser, i el que jo entenc que no pot ser de cap manera, és que un senyor, senyors com el Elon, que fa 15 anys tenint un patrimoni de l'ordre de centenars de milions de dòlars i que ara s'està costant el trilió de dòlars, i que un senyor tingui tant poder com per poder ficar-se amb la Unió Europea.
Bueno, això no és vàlid. De fet, ficar-se amb qualsevol país...
No és vàlid, no, però no és vàlid que un tio... un sol tio. A veure, i tinguem en compte una cosa, eh? O sigui, que les empreses de Elon almenys no s'ha dedicat a comprar a tots els seus competidors. S'ha dedicat a fer coses, les seves coses. O sigui, Tesla, ha fet Tesla, va comprar la Tesla quan no era res i l'ha convertit en una gran empresa i no ha tingut... Google només es dedica a comprar coses. Google té dos productes. Bueno, tres productes. El cercador, les subhastes d'anuncis i Gmail. Tot l'altre ho ha comprat. Des d'Android fins a DeepMind, ho ha comprat
i YouTube,
tot. Google, i YouTube, YouTube, i Android, i Google Maps, i tot. I quan han tret algun producte original seus, com el Google Wave, s'ha anat a la puta merda. I Google Drive, i el Google Docs, tot això ho ha comprat Google. I els hi deixen comprar, i els hi deixen fusionar. Ara a Netflix li estan deixant comprar la Warner Brothers. Al final, fixeu-vos una cosa, quants bancs tenim? Quan nosaltres érem joves, hi havia molts bancs, moltes caixes, competint entre ells, hi havia molta competència de tot tipus, estan deixant que es fusioni tot. O sigui, aquestes empreses estan sent grans no perquè siguin més bones que els altres, sinó perquè compren la competència. Perquè
no,
i el problema és que s'estan fent tan grans que estan dictant les normes. Estan tingint les normes i es poden posar de tu a tu i posar-se farrucos amb els governs. Sort en tenim. De que tenim la Unió Europea, perquè Espanya no aguanta la pressió de l'Elon, m'explico?
No, abans, sí.
O Grècia sola no aguanta la pressió de l'Elon. Però la Unió Europea sí que pot agafar i dir.
El que hi ha, jo parlàvem amb en Dani abans de començar, abans que estiguessis tu, parlant d'això, precisament, és que a sobre, per damunt, hi ha un marc, ara mateix hi ha un marc mental, on tu... sí, et pots saltar les regles i no passa res. Vale? Un altre exemple. El que li deia en Dani, el Trump s'ha dedicat a autoritzar atacar lanxes suposadament de narcotràfic sense passar per res. Si tu els dispares i els mates a tots. I si queda algun supervivent, aquell també el mata.
El remato.
Ordre presidencial. No passen per jutges, no passen per una declaració de guerra. Això són suposats narcotraficants. ¿Vale?
Alhora que... el vaixell...
Sí. Que igual sí que ho eren, el que passa que tu com a dirigent d'un altre país tu no pots anar allà i matar-los amb un bombazo. Alhora que treia de les presons els capos narcotraficants, precisament d'Europa Llatina,
això és simpatitzant molt
amb l'ultradreta. Aleshores, mira, dius, però quin cinisme però, és aquest?
Tomàs, això és molt preocupant. No perquè els Estats Units estigui fent una operació on agafi i mati a persones, ¿vale? Perquè a Vietnam ruixaven amb napalm i la contra en els anys 80 i a Afganistan
que sí,
i tot el que d'això.
Que no és nou, però, que no és nou d'ara.
Però als Estats Units, durant molts anys, des de finals de la Segona Guerra Mundial, el que va voler fer és treballar amb la idea aquesta de hearts and minds i utilitzar el soft power quan podia. I quan havien tingut en un lloc on els Estats Units els enganxaven fent crueltat a l'obèstia, normalment era quan perdien. Com amb els sandinistes a Nicaragua, o com a Cuba...
Però és que és tan evident...
El problema que hi ha ara és que ho fan en prime time i diuen, i sí que passa. O sigui, és dir, ara no ho fem i no ens amaguem. Aquest és el problema. Aquesta és l'única diferència. Les coses que està fent els Estats Units ara, de les que fotia en Reagan, o les que fotia en Carter, o les que fotia en Nixon,
no
o
les es veien en Clinton, estic d'acord.
O a l'Obama, sí, o a l'Obama agafant en el Gaddafi i en el Saddam i en Bin Laden i fotent aquelles coses, executant-lo i tirant el cadàver al mar perquè no poguessin agafar-lo i convertir-lo en un màrtir on poder anar a la seva tomba i aquest tipus de coses. Fotia l'Obama també. I ho fotia en Clinton, i ho fotia en Bush per no parlar dels Bush. Això sempre ho han fotut. Però era en plan, bueno, però somos los buenos, dame el Premio Nobel de la Paz, i no sé què, li van ser desfilizaciones, i no sé què, no sé quantos. Però és que ara es diu, no, què passa? Jo no foto aquests perquè són los malos, i com són los malos, són los malos.
Però són los
malos.
I ets
good television.
Perquè ho dic jo.
Això és una...
Perquè ho dic jo.
És un flip.
O un altre exemple de cinisme. De cinisme, diguéssim, descarat i, a més, sense vergonya. Si tu ets un pirata somalí i apresses un vaixell petroler, ets un fucking pirata i tens tot això perquè et tirin bombes. Ara, si ets als Estats Units i segrestes un vaixell petroler venezolà, no passa res. Està totalment legitimat. No? I com és possible que... És a dir, jo últimament em faig creus de que el mateix fet explicat per uns o explicat per uns altres és el pitjor del món,
però això
o està
sempre,
perfectament
però,
legitimat.
A veure, això sempre ha sigut.
Però aquest cinisme ha passat sempre.
Però la part preocupant... Mira, jo et poso... Imagina un exemple, d'acord? Ara imagina't que jo li dono el pirrio. Vale?
Li dones?
Li dono el pirrio. Em dedico a beure alcohol bé. Vale? I li foto l'alcohol. Vale? I jo abans d'anar a fotre una classe, em foto un carrerillo i el que faig així, em refreden el cafè, del bar treuen l'ampolla a sota i tinc una pataqueta i quan entro en el vàter de la universitat em foto un traguito de morapio i vaig fotent i em foto el meu alcohol i tot això. Mentre jo me'n vaig amagant, vale? És una cosa. En el moment que un alcohòlic de cop i volta ja diu, no, és que ja em planto de banda en el bar de la facultat i no recullo totes les... Estic allà jo sol amb totes les meves birres i els meus cubates allà fotut i ni els recullo i ni me n'amago, vale? I quan arribo vaig amb una botella de vi a la butxaca, és a dir, ja anem malament, ja no me n'amago, hi ha un salt qualitatiu, és a dir, és que ja me la suda i ja no hi ha volta endarrere. És a dir, llavors, el problema és quan el govern dels Estats Units s'ha dit no, jo ara estic fotent aquestes coses, no tinc cap mena de vergonya en fotre res i és que, a més, me la suda. Ja no busco l'excusa. Ho he fet perquè he pogut i prou.
Exacte.
Hi ha un canvi. Però hi ha això, un canvi de narrativa molt important.
Jo això ho veig... Sí, jo no sóc naïf. Ja sé que el món ha sigut així, que els Estats Units ha fet... Si no, que li diguin als xilens i el que va fer la CIA amb Pinochet, com el van comprar i com el va d'això. Ja ho sé, i això era en els anys 70, no d'això. Però aquest salt qualitat, aquest salt que tu dius de que ho faig perquè ho puc fer i se me n'enfot, i si no, però igual fa amb lo d'Alice o que el tram ho fa amb tothom. Si tens un problema, intenta enviar-me a la justícia. I si la justícia no m'agrada, me la carregaré igual, que és el que fa el tio.
Deixa'm posar un altre exemple més proper.
És que és molt dura fins i tot pels mateixos americans. És que és una cosa que a mi sempre
em sorprèn. Ara fem l'exemple invers, vale? És a dir, ara, aquí a Espanya, si volen agafar alguna cosa, han d'agafar acusar-te, t'han d'agafar, t'han d'arrestar, han d'aplicar-te la llei antiterrorista, han d'intentar demostrar, has de passar per l'Audiència Nacional, una sèrie de coses. Te la fotran, però hauran de justificar-ho. I hi haurà un judici a la premsa, i hauràs d'aplicar, i l'Audiència Nacional, tot aquest tipus de coses. Fa 40 anys t'agafaven els Mossos, t'agafaven els grisos, t'hostiaven, se t'emportaven i no tornaves.
I et jutjava la mateixa Audiència Nacional, que consti que no ha canviat.
Justament, l'Audiència Nacional és el tribunal. No hi ha motiu. No hi havia motiu.
Marc, que sabem que és molt...
Hi ha un moment, és a dir, el moment que tenen a veure, tinc la força i tinc l'utilització de la força, però intento justificar-la, intento fer que tot sembli més o menys que estigui bé, és una cosa que has de dir, no, és que no tinc que justificar res. Jo tinc la força i l'aplico com sortir dels collons. Quan estàs en aquest nivell, és dir, cuidado, perquè llavors hi ha les coses... No, perquè el problema llavors és que no hi ha normes. I quan no hi ha normes, no hi ha normes. No hi ha normes. O sigui, és,
no, la norma és... La norma la té qui té el poder i... Digues, perdona, Dani.
No, que qui tingui la bomba nuclear.
Qui ti... sí, o qui... No, no, però allò no té normes ningú.
Qui tingui el poder en general.
O sigui, a veure, és la diferència entre dir jo estic a un gimnàs on es fan arts marcials i hi ha un àrbitre i ens tenim unes proteccions i lluitem amb unes normes,
bueno, tu has fet
escapa
moltes...
una hòstia de més.
Marc, tu has fet arts marcials durant molts anys. Jo,
sí.
Jo també he fet karate i tal. Tu saps que dintre del recinte... Anda, que no hi ha normes, però hi ha un munt de normes.
Moltíssim.
Des de talla't les ungles per no ferir a ningú dels les mans
exacte,
i dels peus.
Exacte, des de talla't les ungles.
Sí, sí, jo me'n recordo que el meu monitor, jo anava a fer karate,
no, és que
tenia
quan fas
13,
taekwondo, quan portes les ungles dels peus en plan àguila, són armes mortales.
Sí, nosaltres anàvem amb 13 o 14 anys, vale, a fer arts marcials. I fins i tot més joves, perquè jo anava amb els meus germans petits, eren molt xinorris.
I més d'un s'havia de dutxar abans d'entrar a classe.
Jo recordo el meu monitor, sí, jo recordo el meu monitor que ens marcava moltíssim les normes. Moltíssim. Això no, oblideu-vos, la lluita vindrà quan hagi d'arribar i les lluites són cerimonials. Ens ho explicava així, no val tot, una lluita és una cerimònia i tu has de seguir la cerimònia, les regles de la cerimònia. Recordo que cada dia ens ho matxacava.
I quan l'àrbitre marca una cosa, tothom sí. Parat.
I ens deia, les cates són per obeir. Perquè quan estigueu en un combat, exacte, el que acabes de dir, heu d'obeir a l'àrbitre. Si ell marca o para, tu has de parar. Tu no li pots culpejar l'àrbitre o perquè t'expulsen i no tornes mai més.
Expulsen i si és el profe encara et cascarà. Sí, però sí. Llavors és dir, però és la diferència entre un combat, estàs en un d'allò, i a vegades pots anar, en un combat pots anar calent, eh? Pots anar calent amb l'altre i tots dos anem calents i vale, anem calents. Però el profe diu, para,
però saps la camp, regla
i a saludar. Al carrer no... Al carrer no. Llavors, és dir, el problema és dir, ens n'anem en el carrer.
Deia, si entrem ara en discussions d'arts marcials, deia, això és part del karate. Hi ha d'altres arts marcials que sí que vas directe al combat.
Sí, però allò ja no són arts marcials.
Però no són arts marcials.
Són
hòstia límpia.
Són hòsties límpies.
Sí.
Que poden ser efectives, eh? Però també el problema que hi ha és de vegades hi ha algun tipus d'aquestes arts marcials que són molt més bèsties i que dius, hòstia, que els que surten d'aquí són molt bons. No, és un survival by, un viatge de supervivència.
L'única... Sí, la gent...
Però el tema és al carrer no hi ha regles.
Sí, no, però un moment. La gent, si dir-ho així, sembla com molt... que sigui una postura ètica, però no. És a dir, quan... Els governs, quan el poder feia les animalades que feia i, a més, no tenia cap vergonya de fer-les, havien mecanismes, el Tribunal de Drets Humans, la Cort de la Haia, hòstia, van portar els nazis a tribunals, o no, o com van fer després de que els turcs es carguessin tots els armenis, que van morir més d'un milió d'armenis als anys...
Sí.
No estem parlant de fa tampoc.
Encara el neguen, eh? Encara el neguen els turcs.
Sí, però com no es va poder establir un tribunal per jutjar la gent que va autoritzar i va cometre aquestes animalades, els mateixos armenis van fer com els jueus. Te'n recordes que anaven a recuperar
nazis? Anaven a caçar-los, els caçadors de nazis. Sí. Pues,
i això no, crec que no s'ha explicat ben bé. Estaria bé una novel·la o alguna cosa que parlés
de l'extermini armeni. Fixa't una cosa, des de la història de la filosofia, en els últims 500 anys, hi ha hagut tota una sèrie d'avançadors que han començat a desenvolupar la idea, primer de tot, de a l'estat modern, a través de Leviatan, amb Thomas Hobbes, és algú, hi ha algú que és el Leviatan, que és el més poderós, que té un domini de la violència, que té un domini de la violència perquè no ens matem tots entre nosaltres, igual que el monitor de karate, que diu, agime, i ara us podeu pagar, i que diu, paro, i separat. Vale? Doncs, quan tu tens aquest Leviatan, però a l'existència d'aquest Leviatan, d'aquest estat, vol dir que en aquest estat hi ha unes normes davant de les quals tots som iguals. I les normes són les mateixes per tothom. Vale? I això també hi ha pensadors, doncs, com en Rawls i companyia i Rousseau, on durant tot el segle XVI, XVII i XVIII arribem al contracte, a la idea aquesta de que hi ha un contracte social, que ningú ha afirmat, però la idea és que en la filosofia occidental tenim la idea aquesta de que hi ha un estat i que en aquest estat hi ha unes normes i aquestes normes seran bones o dolentes, però són uniformes per tothom. Quan hi ha normes diferents, llavors, el que hi ha és dir, el problema, i llavors, si aquestes normes s'intenten traslladar a l'esfera internacional, a tres coses com el Tractat de Ginebra, la Declaració Internacional dels Drets Humans o les Nacions Unides, que intenten aplicar aquesta idea de que tots som iguals. A nivell internacional, tots no som iguals. Hi ha estats, sobretot, hi ha estats que tenen armes atòmiques,
a nivell nacional, jo ho dubtaria, també.
No, sí, però almenys aquest és l'ideal al que s'aspira. De fet, de fet és el que...
Si tu ets un expresident... A veure, si tu ets un expresident de la Generalitat Valenciana i dius que estàs malalt i que no pots anar a judici, no vas a judici.
Sí.
Però si t'estàs cagant a sobre com el Pujol, jo no dic, no parlo de culpabilitats, et posen allà davant, a sobre, amb ganes, per fer l'espectacle.
Amb ganes perquè és un espectacle i perquè és una mostra d'exemple. Però sí. Fixa't una cosa.
Dic expresident de la Generalitat Valenciana, era del PP. ¿Vale? Perquè veieu una mica la diferència.
També hi ha un viatge de supervivència aquí. Literalment.
Que no em cau gens bé el senyor Pujol, no li tinc cap tipus d'estima, i si ha fet alguna cosa dolenta, que la pagui, no ho dic en aquest sentit. L'únic que penso que vivim en un país on precisament és molt evident que la justícia no és igual per tothom.
D'acord, això t'ho accepto, sens dubte, estic completament d'acord, però fixa't una cosa. En la cultura occidental, en la teva cultura, en la meva i la del Dani i la dels suecs i la dels americans també, vale? Sabem que això està malament. És a dir, no ens ho han d'explicar. Tu agafes amb un senyor a Beijing i li expliques, és que mira, és que no tothom és igual davant de la justícia. I et dirà, sí, i aquí portem 2.000 anys que sempre ha sigut així. El codi de Hammurabi, vale? Que jo me l'he llegit, almenys les traduccions parcials, el codi de Hammurabi bàsicament t'ho diu, escolta, hi ha homes nobles, dones nobles, homes lliures, dones lliures, esclaus i esclaves, i cadascun d'aquestes 6 categories, i el rei, i cadascuna d'aquestes 7 categories té uns drets diferents i la seva vida té un valor diferent.
Oh,
i ja està. És que
si has viatjat pel món, les primeres vegades que un viatge a llocs fora, diguéssim, d'Occident, tu te n'adones què diferent és el valor de la vida humana en diferents llocs.
Absolutament.
Jo recordo una vegada a Cuba que hi havia una mena de taurons i unes menes de ratlles elèctriques que eren mortals a la platja. Aquí, bandera vermella, alarmes, tot. Allà, diu, pues, si li passa algo, pues, ¿por qué se ha metido? Saps? En deien.
Però fixa't una cosa.
Em refereixo que... parlo d'una anècdota molt tonta, però allà la vida, o sigui, allà la vida no val el mateix que una vida a Occident.
Però fixa't una cosa. A Occident. Hem tingut, sobretot en les darreres dues dècades, com una mania d'autoflagelar-nos i autofustigar-nos i criticar la nostra pròpia cultura, vale? Que és l'única cultura que ho ha fet, que jo sàpiga, la història, vale? És com un fenomen, de cop ens tirem pedres a la nostra pròpia teulada, però fixa't que som els únics, vale? Els països que descendim d'aquesta tradició occidental, com dic, de Locke, de Rousseau, de Rawls i companyia, tots aquests pensadors del contracte social, on tenim clar quin és l'ideal, el que hauria de ser, i ens indignem quan no és així. Tu t'indignes, em dius, escolta, és que hi ha un president de la Generalitat Valenciana que ha tardat un any i pico per tenir d'això, perquè no som tots iguals, i això t'emprenya. Vale? I això vol dir que tenim aquests ideals, que els nostres mecanismes de govern, que els nostres mecanismes empresarials, que la nostra actual distribució de la riquesa, que les nostres institucions, que la nostra educació, que com les lleis actuals, que la implementació, que les institucions i tot això ho aconsegueixin implementar correctament i puguem estiguem més a prop o més lluny d'aspirar-hi, sí o no, és indiferent. El que està clar és que per nosaltres...
És el valor que li dones.
Quan tu dius, això està malament, que aquest senyor l'hagi fet i no la pagui perquè està en una situació de poder, això tots els mosseguis estem d'acord. Siguem d'esquerra, siguem de dreta, siguem de mar endins o terra enllà. No hi ha problema. Tots estem d'acord. Podem distingir és que si aquest impost, és que si aquesta ISO, si la mare que els va parir, tot això. Estem tots d'acord.
En general, el poder li va... Sí, el problema és si tenim mecanismes per contrarrestar el poder. És igual que estiguem parlant dels Estats Units, que d'Europa... Que... Mira, un altre exemple. França. Recordeu-vos de la crisi argeliana, d'Argèlia. A França va tractar molt malament els argelins. Hi havia més d'un milió de francesos visquent a Argèlia com a colonitzadors, tot i que teòricament els argelins també eren francesos. Es va, revolució, guerra, pum, pum.
Els argelins que lluitaven per l'exèrcit francès.
Sí, sí. Home, tant és així que...
La nacionalitat.
Sí. Tant és així que els francesos que vivien a Argèlia quan va la crisi i la independència d'Argèlia van haver de tornar deixant-ho tot a França i, no tots, però una gran part dels pieds-noirs, d'aquesta gent que tornava, es va integrar en els grups d'ultradreta francesos. Es van integrar. I part del naixement del Front Nacional, que ja existia, ve d'aquí. I a Marsella, que això ens en saben molt, van haver-hi crisis de violència on aquests senyors mataven magrebins perquè els acusaven d'haver-los fotut fora de... Bueno, en fi, un rotllo. És a dir,
i espera que aquestes actituds tornen.
I el govern de París ho tapava, dient que eren casos aïllats i que no hi havia una crisi de racisme
que
a Marsella.
Que es tapin coses... No, però fixa't una cosa, però que es tapi, que es vulgui tapar, és perquè...
És denunciable.
És denunciable. Però és el que et deia,
és
el que
no està
amaga
ben
la
vist
botella.
Socialment.
Saps que està malament. Mm. Almenys tenim clars quins són els... O sigui, tu pots estar actuant malament, però almenys estàs en el mateix marc moral que la resta de la gent. El problema d'en Trump i d'aquests ultrabilionaris, gairebé trilionaris, és que ja no estan en aquest mateix marc moral. I estan actuant amb un altre... O sigui, actuen amb un altre conjunt de normes i ostenten el fet de que aquestes normes no apliquin per ells. Això, al final, és dir, és tornar a la idea de la realesa. Un conjunt de la societat en el codi de Hammurabi que ells tenen les normes diferents per ells. I és el que estan intentant ficar. Llavors, mi no em preocupen les companyies tecnològiques. Em preocupen les companyies tecnològiques que no poden morir perquè compren la seva tecnologia, perquè compren la seva competència. A mi no em preocupa que hi hagi una persona que guanyi molts diners. Em preocupa que hi hagi una persona que guanyi molts diners que no pagui impostos. Vale? Si un senyor guanya molts diners, ha d'agafar i pagar impostos en els països en aquests diners i aplicar les mesures de redistribució de riquesa que tenen aquests països. O sigui, si Starlink aquí a Espanya, doncs a la Unió Europea, està facturant uns dinerets, ha d'haver-hi una part que es quedi en els impostos d'aquí, perquè està operant, i els clients i la distribució, això es fot aquí dintre. I llavors, i el mateix amb Apple, i el mateix això. A veure, és la putada d'Irlanda, és la putada d'Irlanda i Luxemburg amb el tema dels impostos a les empreses tecnològiques. De dir, home, no podem jugar dintre la Unió Europea, això.
Però Luxemburg i Irlanda formen part de la Unió Europea i la mateixa Unió Europea els hi ha permès.
Exacte, per tant, però no hauria d'haver fet. No hauria d'haver fet. Però el que passa que també ha sigut una manera, doncs, per exemple, de reflotar l'economia d'Irlanda. Irlanda era un país doncs, que
estava
tenia...
Molt cascat,
estava molt cascat. Molt cascat i l'han reflotat. I l'has reflotat. Bé, doncs, potser necessitem agafar i arreglar-ho tot una miqueta.
Però,
potser
home, ho haguéssim pogut fer d'una altra...
Potser un paraís fiscal a Grècia
però,
o... A...
Però ho haguéssim pogut fer d'una altra forma, Marc.
Segur. Però, a veure, però fixa't
una cosa. Per no tenir una monovisió peninsular, tu, Dani, com ho veus des de Suècia? Tot això que estem dient.
És que aquí a Suècia últimament portem uns anys que no tenim una extrema dreta molt com la que hi ha a Espanya o altres països, sinó que van molt de sota amagat i a nivell econòmic hi ha molta liberalització, inclús des de el Partit Socialdemòcrata, que en principi és el que hauria de no privatitzar tant, van ser els primers que ho van fer. Sense anar més lluny, per exemple, IKEA, que tothom parla, doncs, que és una empresa sueca. Empresa, sí, la fundació la va fundar un suec, es va fundar a Suècia, però ara, avui en dia, és un conglomerat d'empreses amb seu fiscal. No sé si a Luxemburg o Holanda. Vull dir que de sueca té poc.
Ja no n'és.
No.
No.
Ja no n'és. Hi ha treballadors, hi ha directius, hi ha coses, però fiscalment...
I també sí que és cert que també es veu bastant aquí a Suècia que hi ha també certs nivells de persones que tenen més drets que d'altres. Hi ha també conglomerats d'empreses grans, doncs, que controlen diversos mitjans de comunicació i bé, és... No,
també passa. Sí, veus discursos una mica manipulats, també.
Sí.
I una altra pregunta, parlant també de la situació, aprofitant, aquí, que estem molt lluny, no veiem els russos com un problema real, saps? Perquè tiren un dron, però el tiren a Polònia, o hi ha un globus de Bielorússia que entra a Hongria, i però clar, Hongria està, hòstia, allà on està, i Romania està allà on està Transilvània, que ens queda molt lluny, perquè on està el senyor Conde Dràcula, i això està molt lluny. Però sí, jo sé que aquesta visió que tenim aquí no és la mateixa que hi ha a moltes parts d'Europa, sobretot quan més cap a l'est anem.
Sí.
I jo no sé si aquesta sensació... Perquè estic veient que ara els discursos, diguéssim, dels mandamassos europeus giren molt a... Estarem... Amèrica surt de la OTAN, estem sols, hi ha perill, drons, globus, atacs... No sé, com es viu des d'allà?
No sé, hi ha molta... hipocresia, perquè per una part hi ha molta, doncs, molt nerviosisme pel tema de Rússia, que es va poder compensar una miqueta en l'entrar dins de la OTAN, però per altra part, si Estats Units abandona la OTAN o ens deixa abandonats, o estem veient que tant Putin com Donald Trump doncs tenen moltes coses en comú i cada vegada més...
Tenen tot més... en comú. Tenen tot en comú.
Tot, sí, tot en comú. Doncs dius, sí. De què, per què s'ha entrat a l'OTAN? És bastant absurd. Quan, per exemple... Però jo crec que més aviat per entrar a l'OTAN, més aviat se'ls ha donat recursos gratis i poder a Suècia. Per exemple... se'ls ha donat entrada a diverses bases militars i que tenen i que no han de seguir les lleis sueques.
Sí, les sueques. No a Suècia, ni a Alemanya tampoc, ni aquí tampoc. Sí. Les bases tenen... Una pregunta, encara funciona Saab com a fabricant d'avions militars?
Sí.
Saab,
sí.
Biggen...
Cotxes ja no en fan.
Però avions militars
no?
Sí que en fan.
Cotxes, no?
Ja però la divisió militar sueca encara funciona.
Sí, sí, sí. Són clients nostres de l'empresa on treballo i doncs sí que fan diversos vídeos en presentacions de submarins, avions i coses vàries de la guerra.
Vosaltres no seríeu els que veu fer l'anunci dels camions de Volvo amb en Van Damme?
Ah, sí?
Veu estar vosaltres?
Sí. Ah, no, nosaltres no, però sí que...
Bueno, els suecs, van ser suecs.
Sí. Gran anunci. Hòstia, als camions de Volvo.
Avui el Rup penjava una espècie de meme, bueno, de videomemes, on es veuen actors quan tenien 30 anys i l'edat actual, no? Surt molta gent coneguda. L'has vist, aquest meme del Rup últim? Estan abraçant al Clint Eastwood de quan tenia 30 anys.
Hi ha uns quants d'aquests.
És molt curiós veure-ho amb el pas del temps, és molt, molt curiós. Nois, jo us tinc que deixar, és l'hora de plegar.
Jo també, només comentar una cosa, el nostre amic Benjamí Villoslada té un nou capítol, té un nou canal de vídeo que es diu, un nou projecte, ups, calla, que es diu si no ho provem, no ho sabrem, i està començant a fer entrevistes, ja porta un parell de capítols, el segon molt, molt interessant, amb en Mainat, el de la Trinca, on es dedica a parlar de codi i de programació, cosa que em va deixar bastant quadrat. Dic, ostres, molt interessant i possiblement el més segur és que durant aquestes vacances doncs, prenent una entrapada, un pambòlim sobrassada, el fem plegats amb en Benjamí i li proposaré a veure si podem ficar com a minuts mosseguis o no, això és encara no està clar. Però sí, és un projecte que està fent en Benjamí, que acostuma doncs, a fer sempre coses interessants. Ha tingut en David Martín, també quan feia el podcast, doncs ara ho està fent en vídeo, en aquest vídeo canal que es diu Si no ho sabrem, no, si no ho provem, no ho sabrem. I bueno, d'això. I escolta, que bones festes. Ara sí que
sí,
segurem
també,
que marxar tots.
Sí, també dir-vos que tenim uns capítols que hem parlat de radioafició en aquesta tertúlia que fem un cop al mes, un que estava molt centrat en temes del curs que hem estat fent de telegrafia i les sensacions i bueno, altres coses, i que també la recuperarem per afegir-les en el, a, com a minuts mosseguis, que tindreu aquests, o sigui que aquests dies no tindrem programa oficial, però sí que anirem abocant el que ha dit el Ludo, si obté el permís, i això dels minuts mosseguis de radioafició també els tindreu aquests dies de festa. Nois, molt bones festes, moltes gràcies a tots, una abraçada.
Gràcies
a vosaltres i als oients.
Sí, gràcies sobretot a tots
els oients. Vosaltres. A vosaltres dos també, però als oients també.
Sí.
Adéu a tothom.
Ja, a reveure.
Que vagi bé. Adéu.